Rumor. Informació que circula de boca en boca sense confirmació oficial, d'origen incert i veracitat no comprovada. Sovint es difon de manera ràpida i informal i pot generar expectatives, inquietud o confusió entre la gent. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el que fem, l'Eloi Vila, bona tarda.
Bona tarda.
I amb el president dels noticiaris de Catalunya Ràdio, Òscar Fernández, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Avui parlarem de la loteria. Hi ha hagut un senyor que li han tocat més de 100 milions, o una senyora, més de 100 milions de la Primitiva.
Molt bé.
T'ha tocat mai la loteria?
No. Però és que...
La resposta correcta era sí, cada dia quan treballo amb vosaltres.
No m'ha tocat la loteria. Ni saludar-te a tu no és una loteria, Garriga. No et suposa un esforç i estic encantat de fer-ho, però no és una loteria.
És un premi.
És un privilegi.
Bé, escolta.
Una sort.
Sí, home, sí, tot en positiu. Clar, sí,
no t'ha tocat res?
És que jugo molt poc.
I travesses? No n'havies fet?
No, alguna vegada, però més per passar l'estona, però no. Com és allò, diuen?
És l'únic que faig jo, les travesses.
A veus?
Sí, de tant en tant em pica i dic que si vaig a fer una travessa.
I n'encertes o no?
6-7. Sí, no, normalment no. És la mitjana.
Però 6-7, no, anava a dir 6-7, no és premi, no?
No, home, res.
Escolta'm, afortunat en amors, diuen, com és això? Desafortunat en el joc, afortunat en amors? Haurem de confirmar amb això. Mentre hi hagi salut, aquell dia.
Estava dient ni salut ni... No, salut sí.
Vols que m'hi posi a explicar?
Després.
No li ensenyis la puteta al Garriga, perquè llavors et tindrà una hora sencera explicant les teves...
Només et diré que l'Eloi d'aquí una estona ens explicarà la seva experiència amb la loteria, que és de premi.
Sí.
Veus?
Però després.
Compte.
Ara és dimarts, 17 de febrer, i estem pendents de tot això. Dimitir. No és un nom rus.
No, en aquest cas, el director del Centre de Contraterrorisme dels Estats Units, Joe Kent, dimiteix per la seva oposició a la guerra a l'Iran, que qualifica d'un error. Kent adverteix que l'Iran no era una amenaça imminent pels Estats Units i diu que el president nord-americà Donald Trump s'ha vist arrossegat al conflicte, arrossegat per Israel.
Deixa'm afegir que aquest senyor és pro-rus, que també ajuda a explicar una mica aquesta situació. El conflicte entre mestres i govern s'enquista.
Això aquí a Catalunya, la Generalitat ha tornat a descartar avui reobrir les negociacions amb els sindicats dels mestres i professors en el segon dia de vaga aquesta setmana, en què n'hi haurà, ja sabeu, vaga cada dia, això sí, per zones. Les xifres de seguiment de les protestes de mestres i professors ja ho van ser ahir a Barcelona, al Barcelonès i al Baix Llobregat, i avui també ho han sigut a la zona de Tarragona i Terres de l'Ebre.
I mentrestant, govern i Esquerra tampoc avancen.
En aquest cas, en la negociació pels pressupostos de la Generalitat per aquest any 2026, que l'executiu de Salvador Illa podria retirar per evitar una derrota parlamentària, que si res no canvia es dibuixa ara mateix per divendres, que és el dia que s'han de votar les esmenes al Parlament.
Trampes al solitari.
Ecologistes en Acció denuncia que moltes ciutats instal·len els mesuradors de contaminació en llocs estratègics per aconseguir uns resultats més maquillats. A la llista de ciutats que fan això hi ha Barcelona. L'exemple és l'estació de l'Eixample. No és, per exemple, al carrer Aragó, que és on hi ha més circulació, sinó que està a l'Avinguda de Roma, a cantonada en Comte d'Urgell, i a més en un pont on fins i tot hi ha zones enjardinades i un parc infantil. Ens ho ha explicat fa uns minuts aquesta organització al Catalunya Migdia.
Interessant.
També han explicat que, per exemple, a la Garrotxa l'han posat a Santa Pau, i no pas a Olot o a les preses, que és on hi ha més circulació de la comarca.
Home, una miqueta de trampa sí que sembla, però vaja, ja ho heu explicat bé vosaltres. Els esports. Laporta vol renovar Flick.
Sí, ho ha situat com a prioritat avui a l'entrevista que Joan Laporta ha fet al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell. Flick ha explicat també avui que després del Barça ja no entrenarà a cap altre club més. Això a les portes d'una nova jornada de Champions, on avui destacarà l'intent del City de Guardiola de remuntar el 4-1 del Madrid i va acabar fa una setmana. Ho seguirem a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
Confiem.
De l'1 al 100, Òscar?
No, però no us il·lusioneu.
No, de l'1 al 100?
De
l'1 al 100?
No, res. Impossible, en futbol no hi ha res, perquè un 5%, com a
5?
Molt. Com a molt.
Un 7, sempre viure amb la il·lusió i l'esperança.
I què?
Sempre.
I què li poses?
Confiar en Pep, un 7.
Un 7?
No.
No, sobre 100, eh?
Sobre 170.
Sí, home. Ja ho va.
Et dic una cosa.
És
després,
la millor manera d'encarar
el dia. Si remunten, demà fem el programa des de casa teva.
Després teniu decepcions. Perfecte. Després teniu decepcions, perquè us il·lusioneu amb coses que no van.
No, això avui sí que no s'aguanta per enlloc.
Home, no.
I aquesta tarda...
És una frase demolidora, eh? No us il·lusioneu. Hòstia, Òscar.
No, home, no t'il·lusionis. Així després la sorpresa és més bona.
Això també és veritat. Ah. I aquesta tarda de què estarem pendents?
Doncs mira, els consellers d'Interior i d'Agricultura a aquesta hora, Núria Parlon i Òscar Ordeig, han d'explicar noves mesures per contenir el brot de pesta porcina africana. Veurem si anuncien accions concretes per matar senglars de Collserola desacomplexadament, que és el que va explicar el conseller Dalmau divendres al matí de Catalunya Ràdio.
Doncs ho veurem aquesta tarda i demà, si el partit de Manchester acaba com ha d'acabar.
Des de casa de l'Eloi, no?
Saludarem des de casa de l'Eloi.
Molt bé.
Vindràs?
Sí, home, si em convida.
Vinga, doncs ja està, ja ho tenim fet.
Però jo haig de fer les dues hores, eh? Des de les dues, haig de fer jo.
Sí,
home, sí.
Farà el dinar i tot.
Dinar i tot.
Vinga.
Òscar, fins demà.
Adéu.
Són les 4 i 5 minuts. Tenim dies intensos d'actualitat amb molts arguments. I la guerra del Pròxim Orient és un d'aquests arguments. Avui, amb un cop dur contra l'Iran, Israel assegura haver matat una de les figures claus del règim iranià, el cap de seguretat Ali Larijani. I mentrestant, Donald Trump, que ja va fixant un altre objectiu. Ara és Cuba, el nou objectiu, el president dels Estats Units, que no descansa. Tampoc descansa la Lídia Heredia. Lídia, bona tarda.
Bona tarda.
Ja has arribat dels Oscars? Ja has deixat enrere el glamour?
Però ha arribat fa hores, com la meva veu una mica sí. De nota, sí, eh?
Lídia, a quina hora t'has despertat?
Fa mitja hora.
Ai, pobra, avui l'hem tret del llit, eh?
No, és que, escolta'm, hi havia unes amenaces de tornados i vents aquí a Washington, llavors l'avió va arribar tard i ens vam moure bastant. Vam arribar una mica trasbalsats a quarts de quatre de la matinada.
Oh,
però, escolta'm, aquí estem.
No era el killer, aquest avió, eh? Era un...
No, era el d'abans, era el d'abans. Però tot i així, ja saps tu que volar en aquest país a vegades és de... amb fenòmens meteorològics diversos.
Si avui fos...
Però, escolta'm, amb aquesta veu una mica de...
No, si fos ahir, et diríem si has estat a la festa de Joan Laporta a l'Ús de Gas, però clar, ara ja en 24 hores hauries tingut marge de recuperar-te. I això que em diuen que no vas anar a la de Laporta, però et vas colar amb una de les festes més llamineres.
Això et farà molta enveja, Garriga.
Sí, no, com ho han dit, dic, és que no sé ni si vull que m'ho expliqui, de la ràbia que em farà,
sí,
això.
Sí, endavant, sí, sí, i tant, i tant. Digues.
No, és que quan nosaltres anem a cobrir els Oscars, ho seguim des d'una sala de premsa, que es diu la Interview Room, que és per on passen els guanyadors, que està molt bé, perquè va passar doncs, el Paul Thomas Anderson, va passar el millor actor Michael B. Jordan, va passar la Jessie Buckley, és a dir, tots els guanyadors acaben passant per aquella sala i els tens molt a prop. Però, de fet, l'atleteca de veritat, allò, tota la resta d'estrelles i, sobretot, un menjar increïble,
ai, no,
està a la festa que van immediatament després tots els que assisteixen als Oscars, que està al pis de dalt. I llavors, això no ho puc explicar gaire, perquè és que ens retiraran l'acreditació.
En català no ho entenen.
En català no ho entenen. Jo t'ho juro que no va ser idea meva, però vaig seguir dos companys periodistes d'aquests que treballen a Los Angeles, no diré el nom per no comprometre'ls, que jo pensava que ens anàvem...
Una és una noia...
i l'altre és un noi. Ja. Ens anàvem cap a la festa de Cirat, que és on anàvem. I em diuen, un moment, i comencem a pujar unes escales mecàniques, tot amb cara de... Nosaltres som d'aquí, saps allò, aquella cara convençuda que has de fer per entrar als llocs on no, teòricament no pots
Hola,
entrar?
Hola, good night, eh?
Good night, sí. I sí, vam passejar una mica. Jo no hi vaig passejar molt perquè havia d'anar a fer directes pel 324 i m'esperava el Guillem al càmera a la festa de Cirat. Però t'haig de dir que vaig veure el Conan O'Brien, és molt alt, la presentació dels Oscars, que és alt com un Sant Pau, que trobo que no ho tenia clar, i home, està bé. I, escolta, me'n vaig pillar uns entrepanets de roast beef boníssims i pensa que fan com un salmó amb la forma de les estatuetes de l'Òscar,
Oh! Vas posar-te alguna cosa a la butxaca per menjar després?
No, això no em vaig... És que ja em va semblar molt fort tot això. Jo, el meu cos m'ho demanava tot en aquell moment, però em vaig controlar.
Bé, els Oscars, per sort o per desgràcia en aquest cas, queden enrere, en plena guerra amb l'Iran. I les últimes hores, Donald Trump ha sorprès amb declaracions insinuant que el nou líder suprem de l'Iran podria estar mort.
A lot of people are saying that he's badly disfigured. They're saying that he lost his leg. Other people are saying he's dead. Nobody's saying he's 100% healthy. And
un president dels Estats Units deixant anar teories que podria haver perdut una cama, altres diuen que està mort, ningú diu que estigui bé al 100%, no l'hem vist gens. Vaja, això amb un altre president seria impensable, no? Perquè si algú té informació ha de ser ell, Lídia, però en aquest cas, doncs, obrim a especular.
Sí, que també és una cosa que de Trump no ens ha d'estranyar, eh? Perquè ell també viu d'aquesta confusió. Clar. Perquè això li permet, en el fons, quan després rectifica, com que abans ja ho ha dit tot, ha dit una cosa a la contrària, una del mig, una mica més a la dreta, una mica més a l'esquerra, ell sembrant aquesta confusió, aquesta mena, no tira com una xarxa, i n'hem parlat altres vegades, és a dir, la prova, i aquestes dues setmanes i mitja que portem és aquesta, aquestes trucades que es fa amb els periodistes li serveixen justament per tenir totes les opcions sobre la taula. Per tant, arriba un moment que jo ja no sé de què serveix parlar amb Trump. No? Vull dir, a veure, ho dic això i en el fons em moro d'enveja, perquè imagina't, no? Trucar al seu telèfon i que te l'agafi.
Hi, Donald.
Però al final penses, quina credibilitat té? És a dir, ho està trencant tantes costures que està tancant també, òbviament, la de la credibilitat de parlar amb algú, amb el poder, com seria un president d'un país, imagina't el president dels Estats Units, però és que la seva paraula comença a no tenir cap valor.
Clar. I sobretot que ja no sabem què és veritat i què és mentida. Està mort el nou líder suprem? Està mort Benjamin Netanyahu? Això són preguntes que s'està fent ara mateix la població en molts punts del món, perquè comencen a circular ja tantes informacions i fins i tot vídeos que no ho tenim clar. Carlos Baraiba, responsable de verificació de 3Cat Info. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Estan vius o morts, Khamenei i Netanyahu?
Doncs mira, jo, si hagués de mullar-me i no apostaria, per una vegada i sense que serveixi de precedent, crec que Donald Trump no ha mentit tant. És veritat que no està res confirmat, però l'Iran ha admès que té alguna cosa, que es va quedar ferit en l'atac que va matar el seu pare, i un ambaixador iranià a Xipre, que també és això, un vers lliure, se li va escapar que sí que estava ferit i que no el veia en forma per fer un discurs. A això, sumat a que no li hem vist el pèl des de que el van nomenar, i que algunes de les imatges que el règim ha fet circular estaven fetes amb Google AI, doncs, vulguis que no, et fa pensar que si alguna cosa li passa, si estigués en forma, aquest home pues, segurament hagués sortit a fer un discurs, etcètera, etcètera.
Però això també serveix per Netanyahu.
No.
Per què no serveix per Netanyahu?
Perquè Netanyahu, com tu sabràs...
No l'hem vist tant, no?
Mira, la setmana passada va començar el ronron. Si és que no hi és, no apareix, no compareix, per què no va a aquestes reunions de seguretat, etc. Bueno, la setmana passada va comparèixer el dimarts, amb vídeos gravats, això sí. Dijous va fer una roda de premsa en directe, però no presencial, això és veritat. Però diversos periodistes del món li van poder fer preguntes. I després ja, el dia següent va fer una declaració, és a dir, divendres, va fer una declaració institucional, aquesta dels sis dits. Diumenge va penjar el vídeo fent-se un cafè, dilluns va penjar el vídeo xerrant amb la gent, avui n'ha penjat dos o tres, ara no paren de penjar fotos d'ell explicant això i l'altre.
Per tant...
És a dir, si tu vols pensar que està mort perquè és una IA, pots fer-ho, evidentment, no serem nosaltres qui et punxem el globo, però hi ha bastantes proves que Netanyahu, com a mínim, està apareixent bastant més.
Perquè el que deies, això... per exemple... No, el que deies al començament, pel que fa al líder iranià, el règim va admetre inicialment que estava ferit,
sí,
però va admetre que estava ferit lleu.
Sí.
I ara sí que hi ha una... Parlaves també
de l'ambaixador de Xipre, d'Iran a Xipre.
Que admetia que no estava en condicions de parlar, de fer un discurs.
Sí.
No? Clar, aquí hi ha un canvi d'argument.
Sí, clar, jo, des del meu punt de vista, tampoc sóc iranòleg, diguéssim, però vaja, quan el règim iranià admet una ferida lleu, igual hi entra un rang més gran. No,
el problema aquí és que la Lídia ens diu, ja no sabem de què refiar-nos amb Trump, però clar, tampoc et pots refiar d'un règim com l'iranià, que et diguis la veritat 100%, no?
És que, de fet, aquí hi ha la guerra a la propaganda, perquè qui ha atiat que Netanyahu està mort, a banda dels rumors d'internet, que són més potents que moltes altres coses, però els mitjans oficials del règim han publicat incertesa sobre l'estat de salut de Netanyahu. Hi ha molts vídeos fets amb intel·ligència artificial, fotos, etc, que han corregut. És a dir, el règim hi juga, això.
Però, per exemple, aquest vídeo que sortia a Netanyahu, on sembla que té sis dits, això té sis dits o no té sis dits en aquest vídeo?
Mira,
els hi has comptat?
Sí, home, i tant. Això és un cas molt curiós, perquè hi havia alguns tuits...
Carlos Baraiber va arribar a casa un dia i va dir, avui què has fet a la feina? No, avui he comptat quants dits tenia Netanyahu.
Quan li vaig explicar als meus fills.
Mira, per què fas a la ràdio?
I el millor de tot és que corre un meme... Bueno, no és un meme, corren diversos tuits en els que ja s'assenyala una de les mans de Netanyahu, en aquest cas l'esquerra, està encerclada i els copis del tuit diuen, mireu, té sis dits. I tu mires els dits i en té cinc. La mà esquerra la tenia bé. El problema era la mà dreta. A la mà dreta sí que és veritat que hi ha un moment que a la imatge es veu una cosa estranya. I això és evident perquè ho hem vist tots. A la conclusió a la que hem arribat és que els vídeos, quan els penges a xarxes, es comprimeixen, perden qualitat, i aquella ja es veia un ombra. Si tu fas un zoom al vídeo que s'ha servit per les televisions amb una qualitat més alta, es veu clarament que és una ombra i que és la mà. Diguéssim, per tant, no té 6 dits, per tant, podem dir que no està fet amb intel·ligència artificial.
El Carlos Baraibar fa molt bé la feina, no?, d'intentar veure, però clar, és molt curiós que haguem d'estar mirant, perquè el que es pregunta tothom és que fàcil que deu ser desmentir això, no?
Però, Lídia, per exemple, als Estats Units això ara també és motiu de dubte, o és una cosa més de xarxes? Ara tinc aquí la CNN posada, evidentment no estan parlant d'això, però els grans mitjans també estan amb aquest debat de que ja no saben què és veritat i què no?
Home, a veure, aquest debat sempre hi és, no? Sempre flota, i amb una guerra, que a més, com deia el Carles, la propaganda és bàsica, també hi és. Discutint ara mateix si Netanyahu està mort, jo no ho veig. En els mitjans, podríem dir, generalistes o més que es dediquen al periodisme amb totes les imperfeccions que vulguem, eh? Jo crec que ara mateix és un tema més de xarxes. El que passa que, ja ho sabeu, és que la mateixa Casa Blanca utilitza la IA. És a dir, us recordo que a Minneapolis, que van detenir un activista que havia fet una de les protestes, crec que era el Departament de Justícia, va publicar una foto modificada per intel·ligència artificial de la detenció per fer-la aparèixer plorant, aquella dona. Vull dir que com que les fronteres estan tan diluïdes de qui fa què i exactament què fa, efectivament has d'anar amb peus de plom. Mira, nosaltres... És que ara m'hi fèieu pensar. Vam anar el divendres passat, sempre es fa abans dels Oscars, un debat entre els nominats, i el divendres passat era entre els directors de les pel·lícules nominades a la categoria de millor pel·lícula internacional, i nosaltres seguíem sobretot la trajectòria de Sirat, i vam anar, però vaja, hi havia el director de directora, no?, de La veu de Hind, que és aquesta història d'una nena palestina que truca mentre el seu cotxe està sent tirotejat, no?, per l'exèrcit israelià. It Was an Accident, que segurament era la pel·lícula més política de totes i més actual, perquè va sobre justament l'oposició a l'Iran, no?, Jafar Panahi, però també la gent secret, és que no sé com dir-les perquè no sé si s'han traduït totes o
ja,
no, eh?
Bé, ja t'hem entès, sí.
Que està situada a la dictadura del Brasil, i justament el director, el Kleber Mendoza, va fer una reflexió que em va semblar molt interessant, no?, que va dir, escolta, estem en un moment en què entre la intel·ligència artificial, la desinformació, la manipulació de governs i d'oposicions, dic, jo gairebé em crec més, o sigui, gairebé segueixo més la realitat a través de la ficció, i moltes de les pel·lícules, no?, de la categoria internacional anaven d'això, que no veien les notícies. És a dir, la ficció com a font una mica més verídica, si tu vols, d'inspiració lliure, que les pròpies notícies, no? I tenim unes quantes pel·lícules en aquesta categoria que li podrien donar una mica la raó, segons com.
Clara, aquest últim salt que feia la Lídia, no?, d'arribar fins a la ficció, és a dir, que has de fer una pel·li amb temps ja reposada, clar, la ficció et permet això, fer una pel·lícula et permet això, no? El que arriba a una pel·lícula, doncs, s'ha pogut treballar més al temps. El que passa és que estem en el paradigma del presentisme, és a dir, de l'avui per avui i de l'ara per ara. Clar. I dèiem, això és un tema de xarxa, si Netanyahu està viu o mort, bueno, ha fet que Netanyahu surti a desmentir-lo. I s'ha anat a fer un cafè explícitament per això i està fent vídeos constantment per això. Per tant, evidentment, ja no estem al paradigma de els mitjans decideixen el que és notícia o el que no, sinó que les xarxes ens atropellen a tots per tot arreu, i per això hi hem de fer referència. Per això ens hi hem de fixar des del punt de vista, perquè la gent ho està veient, és a dir, com a tots ens ha arribat per WhatsApp, hòstia, de 6 dits, o algú ha comentat, o el que sigui. Per tant, això ens passa per tot arreu, i la idea és intentar treure, destriar el gra de la palla, com estem fent en aquest cas.
Però fins al punt que qüestionem el vídeo, que teòricament és la realitat, no? Al final, clar, la qüestió es qüestiona absolutament.
Això estem sentint és Netanyahu ensenyant els dits de la mà.
Exacte. El que passa és que també hi ha el següent gir, és clar, Netanyahu apareix, ensenya els dits, no sé què exactament. Però després, el que hem de saber és que seria possible que aquest Netanyahu que veiem mirant a la càmera una mica quiet i fent pocs gestos, podria ser una cosa feta amb intel·ligència artificial, perquè estem veient també com han fet amb la mateixa postura, amb els mateixos gestos, l'han fet amb Mostava Khamenei, l'han fet amb Emmanuel Macron, l'han fet amb Torrente, fins i tot.
Tu tens una eina per detectar-ho, això?
Mira, ahir vaig estar bona part de la tarda intentant fer-me un swap d'aquests, que és molt fàcil, és bàsicament tenir temps i ganes.
Quina cara hi volies posar?
Havia pensat en celebrities de la Catalana, la primera em sortia Juliana Canet, Rosalía, Lamine Yamal...
Joan Laporta.
Joan Laporta també em va sortir, sí. Però Manolo, també.
I no et van quedar bé?
No hi vaig dedicar prou temps i no tenia prou crèdits, perquè també aquesta és una altra. És a dir, hi ha eines que són gratis, evidentment, però també altres eines de pagament. I aquí ens hauríem de posar a veure qui genera la informació i qui gasta diners i temps en fer això. És a dir, un vídeo barat i de poca qualitat es fa ràpid i sense pagar, però si és bo i de qualitat, t'hi has de gastar els diners.
I ja que entrem en aquest capítol, Lídia, ahir et vaig passar la notícia, el New York Post, que és un diari... Com qualificaríem la seva credibilitat, Lídia?
No, clar, és a dir, com a font tampoc seria el més creïble de tots.
Però clar,
no?
Vull dir, és un diari... Que es ven...
Es ven, i tant.
Que té,
és un tabloide, sí.
Que té anomenada. Ahir explicava que se li ha explicat a Trump, o que se li ha fet arribar la informació a Trump, que el nou Ayatollah, que tenim el dubte de si es viu o és mort, o si es viu en quines condicions, podria ser gay.
Sí, que en un país com l'Iran això et costa la vida, eh?
Clar,
si ets l'ayatolà.
Que era com afegir-li a la història encara doncs una altra capa de no sé si de fer-ho encara com més increïble, no? A més, el farem homosexual, no?
Clar. Però lligant una mica amb el que deia ara el Carles, eh? És a dir, primer, no hi ha cap prova pública de que Donald Trump hagi dit textualment això, i en canvi la notícia que surt és, moltes vegades a través dels memes, els titulars, els clips virals, Trump ha dit que no, que Mojtaba Khamenei és homosexual. El que hi ha, tampoc gaire verificat, és que va ser informat per la intel·ligència dels Estats Units que això era una possibilitat i que ell va riure o va reaccionar a aquesta informació. Això s'ha convertit en titular, en memes, en clips, que simplificant pots dir Trump diu, no?, que d'allò és gay, i tornem a estar en una informació que no és acurada del tot. No sé com dir-te, és a dir, jo, sentint el Carles, a mi el que em pregunto és, el periodisme té recursos finits, és a dir, les redaccions no podem estar a tot, i aquest món en què ens passarem, o sigui, el periodisme ens dediquem a verificar si una cosa generada amb intel·ligència artificial és veritat o no, i que, a més, com deia el Carles, la realitat, és a dir, l'actualitat reacciona a això, perquè ha de sortir Netanyahu, dir que no està mort, i per darrere d'això estan passant coses que no estem, no sé com dir-te.
Sí, sí.
És a dir, aquest desbordament també està fet perquè nosaltres perdem el fil de tot, eh? És a dir, com que ens dediquem a mirar si una cosa, a dir si una cosa era veritat o no, bueno, el que era veritat de veritat, ho estem explicant o no ho estem explicant? No sé si m'explico, eh?
Sí,
perquè
sí.
Penseu que he dormit poc. Però...
Sí, en aquest cas hi ha una part de la feina que la idea és que hem d'anar fent, crec, entre tots, que és també de donar-nos eines entre tots, explicar-li a la gent què pot ser i què no pot ser perquè tu sol ja sàpigues això, no? Aquesta setmana parlàvem amb un analista que està desmuntant o que està verificant vídeos generats a mi al voltant de la guerra. I ell deia, un dels consells, o el que a mi em funciona, és inundar-me, és a dir, submergir-me en vídeos amb mi. Llavors, com més en veus, més entrenat estàs de saber si són bons o no. Que això serveix per ara, eh? D'aquí un any...
D'aquí un mes ja serà...
Ja s'ha de fer, evidentment, i segurament arribaran a ser indistingibles. Però vaja, també deia ell, hi ha altres coses que no són eines tecnològiques, etcètera, que és com la lògica, no?, que et serveix a vegades molt més. No? Si tu has vist que Netanyahu apareix 40 vegades, doncs segurament és més probable que estigui viu que no que estigui mort.
Sí, però la lògica també, que molta gent fa aquesta deducció de dir per què Netanyahu tria un vídeo com aquest i no tria una compareixença pública institucional, no?
Clar, perquè...
per certificar o per desmentir que és mort, no?
Entre altres coses, també perquè, per motius de seguretat, clar, Netanyahu no pot dir fer una roda de premsa a tal lloc a tal hora amb tanta gent, no? Però bé, és veritat que també... Però també n'ha fet de compareixences públiques. Vull dir que al final arribem a la situació que deia la Lídia, que és, a banda de desinformació, sobreinformació. És a dir, no sabem què està passant. Oh, Netanyahu no compareix. Bueno, ha comparegut 40 vegades l'última setmana i tampoc ho saps per aquestes altres coses.
No? El resum és que Lídia Heredia es va colar al ball del governador. Això és el que podem certificar i ho sabem de primera mà i, a més, sabem qui la va acompanyar. Com a mínim jo ho sé. Lídia Heredia, que descansis una miqueta i...
No gaire.
Agafis
no gaire,
aire.
Aquesta dimissió d'avui d'aquest responsable de contraterrorisme del govern Trump, suposo que ja ens portarà feina.
Cap al TN Vespre, doncs.
Allà
et tindrem, a les 9, posada a les teles de casa de tothom. Lídia, una abraçada, ens veiem aviat.
Una abraçada per tots.
Vaja, no, aviat no ens veurem, però parlem aviat.
Sors,
sí, sí, sí. Això, farem una videotrucada, va, que ara fa dies que no fem cap. Va, una abraçada. Carlos Baraibar, verificador en cap. No?
Sí, és el que vulgui, sí.
M'agrada aquest càrrec.
Me'l quedo, va.
Verificador en cap de 3CAT. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Pausa i atenció, després desvelem una identitat oculta.
Quins nervis.
O potser no era tan oculta. Qui és Bansky? Ara.
El temps ens ha fet gran.
Tot és possible un dia de partit.
I en l'últim minut del temps afegit és capaç d'aconseguir el gol de l'empat.
Arriba l'hora de la veritat a la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dimecres a 6:15, la TDT del Barça Newcastle a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
A MGC Mútua ens comprometem a cuidar-te, a vetllar per la teva salut, tant física com mental. Ens comprometem a no deixar-te mai desatesa, siguis on siguis, perquè a MGC Mútua reinvertim tots els nostres beneficis per millorar les cobertures dels nostres mutualistes. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Hi ha trucat persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Caminant per diverses ciutats del món, segur que us heu trobat els grafitis de Banksy, un dels artistes urbans més coneguts del món. Són grafitis molt reconeixibles, però la identitat d'aquest artista sempre ha estat un misteri. Fa més de 30 anys que pinta, però fins fa poc ningú sabia qui era. Només rumors. Ara, una investigació de l'agència Reuters, Judit, n'ha revelat la identitat.
Sí, segons aquesta investigació, l'home darrere Banksy seria Robin Cunningham, un home nascut a Bristol, de 51 anys. Això ho han descobert uns periodistes de l'agència Reuters en una investigació que va començar ara fa 4 anys, quan l'artista va viatjar fins a Ucraïna per fer un dels seus grafitis dedicat a la guerra d'Ucraïna, i a partir d'aquí aquests periodistes van anar estirant el fil i a través de testimonis sobre el terreny d'alguns documents de registres de viatges van anar lligant caps i van confirmar que efectivament l'home que s'ha darrere la firma de Banksy és ell, Robin Cunningham. Però atenció, Robin Cunningham és un nom que fa servir, però també fa servir un altre nom, el de David Jones. David Jones seria el nom fals que fa servir per gestionar tot el seu patrimoni i la seva marca.
En parlàvem fora de micro amb l'Eloi Vila. Està decebut, l'Eloi Vila. No vol saber qui és.
Més que res, més que jo personalment, jo crec que, clar, és un artista que a través del seu art, doncs, ell llança missatges, no? I per tant, és una veu que és interessant, com tantes n'hi ha, no? El fet de que a darrere d'aquest artista, del nom artístic de Banksy, hi hagi una persona que evidentment hi és, i la coneixem, segurament a partir d'aquí ha de respondre legalment a determinades coses que pugui fer i que freguen la legalitat en molts casos, no? I per tant, no em sembla una bona notícia. Deixi't que desactiva una veu, no? Pot desactivar una veu.
D'aquest misteri era també part de la seva marca.
Sí,
no?
Sí, sí, però a mi el que em preocupa més és això, desactivar, yeah, en aquest cas, la identitat d'un artista que a través del seu art doncs, transmet missatges transgressors, crítics i socialment potents.
Avui el món sap qui s'amagava o qui s'amaga darrere d'aquest nom, Banksy, però compte, que algú a Catalunya això ja ho sabia. A Aquesta investigació ha fet la volta al món, però nosaltres tenim al telèfon un home que fa temps que havia descobert aquesta qüestió. El detectiu Paco Marco, director de l'agència Método 3. Bona tarda.
Molt bona tarda.
L'abril de l'any passat ja vau destapar la veritable identitat de Banksy. Aquest sembla que ara tothom en parli arran de la investigació de Reuters. Ho hem fet com més oficial ara, no?
Bueno, no sé, a mi m'ha semblat un... És que no han donat res nou. Nosaltres això ho vam descobrir l'abril passat, va sortir publicat en un mitjà espanyol i va tenir moltíssima repercussió tant a Espanya com a Portugal. I ara Reuters pues, es desmarca amb això, que al final no don cap informació més que la que vam aportar nosaltres.
Però i vosaltres per què ho vau decidir tirar endavant, això?
Ah, no, això va ser amb un sopar amb els meus fills, que em van dir, va, tu sempre dius que ets molt bon detectiu, no sé què, però tu no descobriries mai qui és el Banksy. I en vaig posar i ho vam descobrir.
A veure, això és una juguesca familiar?
Exactament això, sí, sí. Un dels nens li encanta l'art, tots, jo sóc un gran aficionat a l'art, tots s'han criat amb molta art a casa, i amb una cosa així a la taula pues, va sortir això i res, 3 mesos després estava gent meva viatjant al Regne Unit perquè havíem descobert que es deia David Jones, havíem descobert qui era el personatge que estava darrere i s'havia anonimitzat per qüestions que no vol que se sàpiga, no només no vol que se sàpiga qui és el Banksy, qui real que hi ha, que és el Cunningham, i llavors es va anonimitzar el nom, després dels problemes que va tenir, i estava gent meva viatjant cap allà i va sortir amb un mitjà de comunicació que era el Mundo.
Però clar, això costa diners. No? Vull dir que no és allò de dir, mira, fem una jugada familiar... Doncs mira,
no, clar, que costa.
Tu resolc amb 2 trucades i els nens contents. Això és una feina que, si te l'haguessin encarregat, hauria costat diners.
Molts diners, hagués costat, si me l'haguessin encarregat. Òbviament, ho vaig assumir com una part de l'estratègia empresarial de Método 3 i va sortir publicat en un mitjà de comunicació precisament per repercutir una mica amb una qüestió de màrqueting la investigació.
Per tant, feu públic el nom o transmeteu la informació en mitjà de comunicació, Paco, per poder finançar part de... o la investigació?
No. O sigui, jo sóc molt amic del subdirector del Mundo i amb un sopar li vaig dir, hòstia, li vaig comentar, igual que ho sabia també la Vanguardia, la Maica Navarro, que és la meva íntima amiga, i tots dos em van dir, oh, déjamelo publicar, i al final vaig decidir personalment que sortís al Mundo, però no em van pagar res ni ho vaig financiar.
O sigui, en el fons és com si fos un anunci. Mira si som bons
més
que hem trobat això.
Més o menys, sí.
I en cap moment per això vas tenir una mica de dubte, perquè d'alguna manera quan es fa pública una veu, vull dir, quan es fa pública el nom de la persona, el personatge, entra en qüestió, no? I la veu d'un artista com Banksy, no? Que a vegades pot fer alguna cosa que fregui la il·legalitat, el que estàs fent és com silenciant una veu o contribuint a que se silenciï.
Bueno, jo ja quan vaig treure això, jo ja sabia que part de la gent, i ho vaig viure al meu Instagram personal, no? Part de la gent em qüestionaria si una persona que vol ser anònima, per què l'haig de descobrir jo, no? Aquest qüestionament ja me'l vaig fer jo, i jo vaig decidir que si era una persona que s'havia fet multimilionària amb el seu anonimat, bueno, pues, és una qüestió de... Pues, ara trec jo em dedico a descobrir coses que estan que són anònimes, doncs, bueno, cadascú té el seu negoci.
Però clar, dius que s'ha fet milionari, però com et fas milionari si amagues la teva identitat? És a dir, no pots reclamar, o la seva identitat la sabia molta gent, el que passa que tothom la guardava en silenci?
No, la sabien 3 persones. Reuters ara ha tret això perquè ha tingut una d'aquestes 3 persones que ha dit el nom. Jo vaig arribar per una altra via, jo vaig arribar precisament pels diners. O sigui, jo, principalment, el que fa una agència de detectius com la meva és buscar, trobar tots els fraus possibles, no? Ens dediquem a això, a treure a la llum fraus. I vaig aplicar les mateixes tècniques i clar, els diners, com tu molt bé has dit, havien d'arribar al Robin Cunningham, que és la persona que està darrere, no? I havia de tenir llum, aigua, gas, cotxes, cases, etc. I al final doncs, vam trobar que la persona que a través de les estructures fiscals i mercantils del Cunningham hi havia una persona que es deia David Jones, que és la persona que bueno, que que està darrere de tot això, no? I vam descobrir, pel camí vam descobrir també el nom de la seva dona, a què es dedicava, etc, etc.
Clar, a la redacció, quan hem vist això...
Tot això no ho vam treure, o sigui, vam ser molt, molt curosos i només vam treure el nom, ni vam posar on viu, ni res per l'estil.
A la redacció parlàvem una mica i ens hem recordat de Breaking Bad, que hi ha una empresa, que ara no farem spoilers, però que es dedica a fer desaparèixer gent, no? Jo vull desaparèixer del món, jo t'ho gestiono. Es pot desaparèixer? És a dir, alguna persona que avui, pel que sigui, perquè ha comès un delicte, perquè vol canviar de vida, és possible desaparèixer del tot i sense marxar gaire lluny, canviar-se de nom, de feina, de tot, i que no et trobin?
A veure, a mi se'm coneix... Clar, tothom pensa, sobretot a Catalunya, que a mi se'm coneix per la Camarga, però no és veritat. O sigui, a mi se'm va conèixer mediàticament o públicament perquè vaig trobar un senyor que es deia Francisco Paesa, que era un senyor, un espia internacional, que s'havia fet mort, apareixia mort aquí a Espanya, i fins i tot va sortir la seva esquela al diari El País, i nosaltres el vam trobar amb una altra identitat i en un altre país. Si es pot perfectament... No és tan senzill com... Ni hi ha empreses, que jo sàpiga, que es dediquen a això, però sí, si tu tens algun país del món, algun amic que et fa un passaport fals, ja ho tens tot. Bueno, aquest passaport aconsegueixes tot.
I m'imagino, Paco, per això, amb complicitat de determinades estructures d'estat, no?
No, clar.
Però desapareixen amb complicitats determinades.
Amb el Paesa, perquè tenia els serveis secrets espanyols, els francesos i els argentins, que l'ajudaven, no? I els serveis secrets argentins li van donar una nova identitat amb un nou passaport.
I creus que hi ha molta gent que desapareix així? És a dir, hi ha molta gent que es canvia de vida i que desapareixen fent servir aquests mètodes?
No, jo no crec ni que el Jesús Gil estigui viu, ni l'Elvis Presley estigui viu, ni ara l'últim és l'Epstein, no? Que es veu fotos de l'Epstein a tot el món. Pues no, jo no m'ho crec, això no.
T'han encarregat mai buscar algun d'aquests noms famosos que tal? A dir, mira a veure si que no estigui el Jesús Gil, que em deu uns diners, busca'm-el.
No, però una vegada em van... Per això m'ha arribat directament al cap, lo del Jesús Gil. Em va arribar una informació que volien... I jo vaig dir que no es gastessin els diners en mi per trobar Jesús Gil viu, perquè estava mort.
Això ho certifiques o ho creus?
Ah, ho crec. No sé. A veure... No. Al final em dedico el que em dedico, no? I tu m'imagino que veus entrar alguna persona a la ràdio i veus perfectament si et seguirà el joc, et donarà joc, o serà un cunyàs de tio a l'entrevista, no? Pues jo al final visc del que visc i veig moltes més... Puc predir moltes més coses que la resta del món en aquest tipus de coses, no? No la resta, no? No,
ara que dius això de donar joc, Paco, ens has donat tant joc, jo crec que has de venir un altre dia amb calma i vens aquí a l'estudi i xerrem una estona, perquè només amb Bans, que ja hem fet 10 minuts gairebé, doncs podem tocar molts temes, què et sembla?
Quan tu vulguis.
Vinga, va, doncs ho deixem així. Paco Marco, director de l'agència Método 3, gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Vagi bé.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
A Caprabo t'abaixem el preu amb més de 70 productes del forn, com la barra amb aspes de 235 grams, sense additius i elaborada amb farina de mal d'ordi, ara per només 65 cèntims. Qui et vol bé t'abaixa el preu del pa. Caprabo, així de bo.
Després de l'èxit de Les hijas de la criada, Sonsoles Sonega torna amb Llevarat un hombre, la història d'una dona valenta que va desafiar el seu destí. Llevarat un hombre de Sonsoles Sonega, Editorial Planeta.
Ei, aquí, sóc jo, el teu vell forn amic. No penses jubilar-me? Fa temps que no tinc força ni per escalfar una lasanya.
Aprofita ara i renova els teus electrodomèstics en els Miele Cooking Days. Fins a un 15% de descompte en botiga oficial i Miele.es. Consulta ofertes en el teu distribuïdor oficial. Només fins al 22 de març.
Estàs pensant què estudiar? Doncs tinc una bona notícia. Tens milers d'opcions per construir el teu futur. FP, graus universitaris, arts, idiomes, estudis a l'estranger... Si encara no ho tens clar, vine al Saló de l'Ensenyament i aprofita el servei d'orientació personalitzada. T'ajudarem a trobar l'itinerari que encaixa amb tu. Del 18 al 22 de març, a Fira de Barcelona, recinte de Montjuïc.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento.
Más de 120 centros con más de 4.000 coches a un precio genial. Solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus. La revolución, la de ocasión, plus.
Aquest juliol el Tour de França sortirà des de Barcelona. I per començar a rodar et convidem a la Festa dels 100 dies. 26 de març, 6 de la tarda, passeig Lluís Companys. Iniciarem el compte enrere i descobrirem en primícia la cançó oficial.
Hola, som els Doctor Prats i us esperem a la Festa dels 100 dies.
Energia per recórrer carreteres infinites.
Ajuntament de Barcelona.
Ningú ho diria. Joel Joan també és un matiner.
Joel Joan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com portes tu això de matinar?
Molt malament, perquè encara he de matinar. Jo acabo d'arribar a casa, veig que esteu treballant i torno a pagar la ràdio i em torno a potrullir. Què heu fet malament a la vida, xatos meus? Perquè heu de fer aquest programa a aquesta hora.
Si Joel Joan pot llevar-se d'hora, tu també pots fer-ho.
Què és el primer que fas quan et despertes?
Poso els matiners. No
molt bé, Joel, molt bé.
Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Què creus que és més probable? Que et trobis un os caminant pel Pirineu o que et toqui la loteria?
Que et trobis un os caminant pel Pirineu.
Sí, segur?
Sí. Vaja.
Sí. Això ha passat, eh?
Sí, home, fas excursions
i... Jo no sé si us ha passat alguna vegada de trobar-vos un os, de que us toqui la loteria. No, no sé si us ha passat alguna d'aquestes dues coses.
Després ens contestes el tema de la loteria, Eloi.
L'os no.
Però atenció al que s'han trobat aquests excursionistes.
Hola. Hola. I el tercer, mira'l.
Un excursionista, un grup d'excursionistes que s'han trobat una mare i dos cadells d'os corrent per l'estació d'esquí de Tavascan. Els ossos ja s'han despertat de la hibernació amb l'arribada d'aquest bon temps. Això va passar ahir al migdia.
Qui diu aquest uala és la Ginesta, a qui podem saludar ara a la tarda de Catalunya Ràdio. Ginesta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I què anàveu, per allà tranquil·lament i de cop i volta veieu que es mou alguna cosa una mica lluny i resulta que són ossos?
Sí, sí, sí. Nosaltres, de fet, anàvem a on els vam veure, que és a dalt, diguem, al cim d'una muntanya, i estàvem pensant, ah, mira, doncs anirem per aquí, pujarem per allà, o fins i tot baixarem per aquí, i de cop veiem ossos, tres ossos.
De seguida identifiqueu que són ossos?
Sí, 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 la veritat és que es veien bé. Jo sí que vaig dubtar de si la del davant era una mare i era més grossa, perquè de seguida vaig voler-ho gravar, la veritat. I llavors a través del mòbil no es veia tan bé, però sí, sí, era fàcil veure que eren ossos.
Per la distància de les imatges, què estàveu a... que són 400 metres, sí, 500 no? metres, més o menys?
No tant, eh? El que passa que sí que hi havia... no sé, uns 100 metres de desnivell. Estàvem encara nosaltres abans de pujar, diguem-ne, aquest cimet.
I, sí. I més enllà de la il·lusió que fa, que evidentment fa il·lusió perquè és una imatge molt inusual, va fer una mica de por després? A veure si ara ens apareixeran per aquí i tindrem un problema.
No, la veritat és que jo en aquesta distància només vaig que gaudir-ho i estàvem com al·lucinant de la possibilitat de veure ossos també per al lloc on érem, perquè realment és un lloc com que no estàs aïllat, és una estació d'esquí, que sí que és veritat que ara la part d'alpí està tancada, d'esquí alpí, però és un lloc on hem anat molts cops a esquiar allà i no te'ls esperaves trobar.
Clar, però
va ser molt xulo i no vaig passar por, la veritat. Però sí que és veritat que vam anar en direcció contrària.
Ah,
o sigui, nosaltres anàvem...
Això t'anava
a fer. Sí, no us hi veu acostar.
Clar, l'objectiu era aquella, el pic d'aquella muntanya on apareixen els ossos.
Sí, primer volíem arribar en aquella muntanyeta, que és com un collet, i després ens dirigíem en la mateixa direcció que ells, però vam canviar els plans i vam anar en direcció contrària, la cosa que ens va permetre doncs, veure tots els seus rastres i veure d'on venien i ens vam adonar que havien recorregut un munt de quilòmetres.
Sí.
I que es tiraven per unes pendents...
Ai.
Sí, són uns superescaladors.
Perquè és un lloc que freqüenteu. I quants cops hi pots haver anat per aquesta zona, més o menys?
Ostres, no ho sé, però sí, jo visc aquí i de fet aquesta estació la considero com casa meva.
O sigui, desenes de vegades.
Algun... Sí, proper, sí, a algun centenar, sí.
I mai...
I he anat molts cops.
I mai havíeu vist ossos abans?
No, jo mai havia vist cap os. No, de fet, a vegades fem broma de... un os! I el va veure el meu company. Només érem dos, heu dit que érem un grup, érem dos. I això, el va veure el meu company, un os, un os! I de fet, m'ho va preguntar, t'has pensat que et feia una broma, no?, després? I no, pel seu to, no vaig pensar que era cap broma.
Ginesta, dius que ho teniu a prop, que hi aneu sovint. Ara, havent vist que hi ha, en aquest cas heu vist tres ossos, heu de preveure unes precaucions per pujar a la muntanya? Us han aconsellat alguna cosa?
No hem parlat tampoc amb ningú, però nosaltres sabem que, vaja, que és molt excepcional i que si els vam veure de tan a prop va ser perquè això, de fet, estàvem a bastanta distància. Els ossos, si s'haguessin dirigit cap a nosaltres, haguessin arribat de seguida, però estaven com fugint cap a l'altra banda, jo crec, de fet, perquè ens havien sentit, ens havien olorat, i cap a nosaltres jo crec que no haguessin vingut mai. Vull dir que en realitat ens esquiven, no? És tan excepcional veure'ls per això, perquè, perquè no es volen trobar amb nosaltres, no?
Doncs és la Ginesta que va gravar aquest vídeo, que s'ha fet molt viral i que demostra que bé, que és inusual, però que passa, això de trobar-te ossos per la muntanya, pels Pirineus. Ginesta, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Trobar ossos és inusual, que toquin 126 milions d'euros a la loteria és una mica més inusual. La loteria primitiva ha batut el seu rècord amb un premi per una sola persona de 126 milions d'euros.
Fins ara el rècord havia sigut l'any 2015, quan una administració de Barcelona va vendre un número per més de 101 milions. Aquest cop s'ha venut aquests 126 milions d'euros a través del canal oficial d'internet de Loteries i Apostes de l'Estat.
A l'Eloi li havia tocat la primitiva.
Què dius, Eloi?
El meu pare, sí, l'any 1985, que és quan comença la primitiva o es torna a fer el sorteig de la primitiva després de molts anys.
Però 100 milions d'euros
no,
van tocar?
No. Li va tocar, recordeu que premia, em sembla que encara ho premia, jo és que no jugo mai, eh? Vaig pensar que ja s'havia acabat la sort per sempre, que es premia el 5 i el complementari. És que tu marques 6 números i un número extra, i hi ha un premi que és 5, si n'encertes 5, i encertes aquest número extra, que és el complementari. I era la segona setmana que s'havia reprès el sorteig de la loteria.
No hi havia pot acumulat.
No hi havia pot acumulat, i li van tocar 2 milions de pessetes, que va servir per fer un viatge superxulo aquell estiu, que me'n recordo que vam anar a Iugoslàvia de viatge.
Antiga Iugoslàvia.
I va servir per això. I
per la gent jove són 12.000 euros.
12.000 euros.
Ara són 126 milions.
Gràcies per l'aclariment.
No saps fer la conversió?
No, ja em va enganxar.
Saps qui sap fer aquestes conversions, però com un rellotge? L'Albert Martín, que és el corresponsal econòmic del periòdico. Martín, bona tarda.
Hola, bona tarda, estimats.
Ets expert en fer conversions d'euros a pessetes encara?
A veure, multiplicar per 166, no sé.
166,386, que sí?
Ara, molt bé, home.
Escolta'm, què és més probable, trobar-se un os o que toqui la loteria primitiva?
Jo crec que sempre tot el que sigui contra la primitiva guanya. La primitiva és xunguíssima, dificilíssima.
I aquest és un premi rècord, que sí?
Sí, t'he de dir que ara ho he estat mirant, i em sonava, Garriga. Tu que has estat als Estats Units, allà les loteries que juguen molta més gent i per tant tenen pots sonats, hi ha premis més heavies. N'hi ha un el 2022 a...
Espera, Martín, és que et sentim molt lluny. No sé si has connectat malament els cascos o què has fet, però et sentim molt lluny.
Oye?
A veure, un segon.
I ara no tenim...
Em sentiu millor?
Ara sí.
Disculpeu-me. No, us deia que als Estats Units, que hi ha tantíssima gent que juga, diguem, l'any 2022 va haver-hi un premi de 2.040 milions de dòlars.
Aquest premi sí que ens agradaria.
Quan
és? 2040, imagina't.
2040?
Sí.
Què dius?
Sí. Però si vaig fer la notícia...
Sí, allà hi ha loteries molt heavies.
Clar, quan et toquen 2.040 milions, Martín, tu diries que és gairebé que tens més un problema?
A veure...
Clar, no, sí, seria problemes del primer mundo, però, bueno, és una superburrada, no? Vull dir, són diners d'aquells que no saps qualificar, no? I que els periodistes sempre ens diuen, podries fer una estimació, per exemple, serien 2 anys del pressupost del Barça, no? Seria una cosa bastant boja.
I, clar, són diners que d'allò s'han de gestionar, que s'han de moure, i que, per tant, doncs, això canvien vides i també el poden destrossar.
Pues sí, sí, sí. Aquí, a la nostra petita escala, hi havia aquest estudi que deia que 10 anys després de que t'hagi tocat la grossa de Nadal, hi havia un percentatge de gent gens desdanyable que estava, bueno, pitjor que al principi, vamos, perquè, clar, deutes, compres de coses que no necessites, no sé què, en fin, mala gestió patrimonial i desastre al canto.
Fes-nos, abans de tancar, un consell per aquesta persona que li han tocat els 126 milions d'euros. Si ens està escoltant, Albert Martín, què li recomana?
Bueno, d'això jo crec que un dia n'havíem parlat, però a veure, sempre s'explica que tu has d'intentar diversificar. És a dir, que si alguna cosa va malament, no t'ho enxampi tot. I aleshores, els 4 canals, direm, de diversificació són, d'una banda, alguna cosa immobiliària, d'acord? Que fa molt lleig dir-ho en un moment en què tenim una crisi, diguem, habitacional com la que estem vivint. Però, bueno, és una bona inversió. Una altra mica pot estar a la borsa, el que es diu renda variable, que té una mica més de risc que la renda fixa, que són els bons de l'Estat, per exemple. I després, una última part, per la gent que ja és una mica més sofisticada, que pot ser inversions en empreses, siguin start-ups o sigui a través d'un fons. I això, doncs, escolta, són 4 coses que et blinden bastant. I si vols fer-ho millor encara, doncs intenta que la teva inversió en borsa sigui diversificada també per sectors, clar, que no inverteixis només en energia, o també fins i tot per països, no? Pues escolta, si Europa se'n va en orris, pues jo tinc part de la meva inversió en empreses doncs, nord-americanes o asiàtiques. En fi, sempre s'aconsella això, la diversificació. I hi ha senyors, els gestors de patrimonis, les gestores de capital, que es dediquen a això, ho fan estupendo, i bé que es guanyen la vida, els homes.
Doncs aquí tenen feina amb aquests 126 milions d'euros. Martín, gràcies.
Ens envio abraçades. Adéu, adéu.
Ja que parlem de premis, atenció a aquestes entrades. Els Amics de les Arts compleixen 20 anys de carrera i ho celebren ara, estrenant la gravació del mític concert que van fer el juliol al Poble Espanyol. Pels que us vau quedar sense entrades, que sapigueu que demà dimecres es podrà veure a la gran pantalla en una preestrena a la qual, atenció, tindran accés privilegiat els 3 primers que truquin ara. Serà l'Espai Texas demà a les 9, a 9:15. 93-201-7474. Tenim 3 entrades pels 3 primers que truquin per anar a veure aquesta preestrena a l'Espai Texas demà a 9:15. Una pausa.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 25 i 26 d'abril una gala d'estrelles de l'American Ballet.
Estrelles de la prestigiosa companyia nord-americana s'uneixen en un mateix escenari per celebrar l'excel·lència, la tècnica i la màgia de la dansa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a la faccultural.cat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Emocionat.
T'estimo!
Inspira't.
Com et dius? Ferran Adrià.
Captiva't amb el millor talent audiovisual del nostre país.
Ell has fet a la meva filla.
Et vols casar amb mi?
Sí. El meu fill està viu.
A 3CAT fem realitat la producció de les millors sèries i pel·lícules en català. Aquí neixen les històries.
Instruccions per construir futurs. Col·loca a la base una educació de qualitat. Ves-hi apilant aprenentatges i experiències increïbles. I per últim, contempla com els teus fills arriben tan amunt com puguin somiar. A l'escola construïm futurs. Preinscripció escolar 2026-2027. Del 4 al 18 de març, educació infantil de segon cicle i primària. I del 6 al 18 de març, educació secundària obligatòria. Més informació a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt de temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa soc un friqui.
Però us escolto bastant a vosaltres.
Se'm va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí soc un friqui.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
I avui, com sempre, de 6 el que no surti d'aquí... Eloi, Eloi, que estem ja en antena. És que la Juliana avui ve provocadora. Ve provocadora.
No com la resta de dies.
Més provocadora. Es pot explicar o no?
Porto una samarreta dels Taloners de RAC1. És que no entenc quin és el problema.
Ben lloc on dur-la, vull dir, perfecte.
O sigui, no entenc el problema. Ho presenta en Guillem Estadella, que és molt amic meu, em va regalar la samarreta i la porto.
És com si en un entrenament del Barça... A part que és un jugador vestit amb una samarreta del Madrid.
És que això ja no és un entrenament, eh? Això és un partit, ja.
Clar, això és on és. És de Lliga o de Champions, aquest?
A la tarda de Catalunya Ràdio és Champions League cada dia. Elite.
Jo m'ho prenc com, en comptes d'una competició, germanor pura i dura, és Ràdio Catalana.
De gremi.
Això també.
Tu vas enviar el primer dia.
Perquè hi ha amics en aquest programa.
És que, i al final és molt petit el món de la comunicació en aquest país.
És que ens coneixem tots aquí, eh? Mm. Tu, Eloi, diries que coneixes algú a tots els mitjans catalans?
Pràcticament a tots.
Sí. És gros, eh?
Va.
També ja tenim una edat.
Sí, jo no conec ningú.
Home, algú deus conèixer.
Sí, Marta, algú ho trobaríem.
Sí. Mm. Però tots no, eh?
Però... A tots no. Clar, de ràdio, dius.
Audiovisuals. A TV3 segur, a 2CAT també.
Sí. Audiovisuals, sí.
Audiovisuals jo crec que sí.
A les ràdios sí. Deus conèixer gairebé que sí. Algú...
Sí. Que no és per mèrit ni tampoc tenir una carrera gaire esplendorosa, és perquè tot és tan petit.
Vull dir, un país petit, però tampoc hi ha tantes ràdios.
De la SER, qui coneixes, tu?
Jo, mira, molts amics meus treballaven a la SER, però com que tothom acaba sent funcionari 3CAT.
Clar, el Nil, no?, per exemple, el Nil Marvà.
El Nil Marvà, la Clara Pàmies, la Clara
Ramos... Ah, venen d'allà.
Home, és que és un bon planter.
Ràdio,
de la COPE coneixem en Víctor Navarro.
Ah, veus, la COPE, que a vegades potser la tindries més desubicada.
I diries, mira, doncs en Víctor està allà.
De Grup Flash coneixem molta gent,
sí,
tu i el Marc.
Sí, per lo bo i per lo dolent. Sí, sobretot per lo segon.
Ah, no, una mica de tot.
I tant, hi ha gent de tot a tot arreu, nen.
Ai, sí,
en canvi, el que no surti tot és bo.
No, t'equivoques.
Hi ha un mal ambient. Últimament estem d'un temps.
No, jo deia el contingut, eh?
Que no, tampoc.
No. Què dius?
Cap premi,
si
mai, res.
Que el Miqui Núñez i la Sara Roy se'n van al Marroc fa 15 setmanes.
No, això potser m'ho guardo per demà.
Ah, sí, avui no hi cabrà, sí, perquè no. Tenim Rosalia.
Avui teniu Rosalia?
Sí,
en directe?
Sí, la tenim en exclusiva.
Fareu un review del concert?
Correcte. Sí. I a més, hi ha una subtrama arran del concert i també d'un altre artista... que és aquesta nova tendència d'esborrar-se tatuatges.
Nova tendència.
Per mi és la nova tendència entre famosos i entre ella Juliana Canet.
T'has esborrat algun tato?
Jo tinc hora dijous per... La meva
mare
ara mateix deu estar molt contenta. Tinc hora dijous perquè m'analitzin la pell, que ja es veu que es complicarà, perquè em treguin ja alguns tatuatges perquè...
Molt ben fet.
Per aliment, eh?
Per eliminar-me'n.
Sí, però per...
Home, perquè jo tinc unes barbaritats a l'oi a la pell que vaig cada dia amb la pell posada no me la puc treure.
I això...
Un tallavit el treus i te'l poses, però aquells tatuatges ja...
I això, abans de posar-te'ls, no t'ho vas plantejar?
Era molt joveneta i... Jo què sé.
Mira, fem una cosa.
Sí que t'ho planteges, però et sembla que ho voldràs per sempre.
L'edat...
Quan t'enamores.
L'edat per tatuar-se hauria de ser els 35.
En canvi, l'edat per berenar és del 0 al 100. I més.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
Que no hi hagi algun oient que estatuï Forn de Cabrianes perquè li ha agradat molt la coca de Forn de Cabrianes. Jo no us ho recomanaria. No us
publicitat
ho tatueu.
Gratuïta, per ells.
Molt, eh?
Que paguin. Bé, és igual. Avui algú ha rebut una coca de Forn de Cabrianes en una escola del Port de la Selva. És la Sílvia. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda.
Un berenar per tu i per tota la classe, em sembla, eh?
Sí, exacte.
I qui creus que us ha enviat aquesta coca?
Bueno, jo crec que la família d'un alumne.
Ah, i com es diu el pare o la mare d'aquest alumne?
La mare Laura, el pare Pep i el nen en Marcel.
Ai, doncs a veure que ens contesti la persona que l'ha enviat.
Hola, bona tarda. Sí, sóc jo, Sílvia. La Laura.
Sílvia, és la Laura, no?
La Laura, sí.
Laura, sí. Per què li has volgut enviar el berenar a la professora?
Anava per la Sílvia i anava per en Marcel, també. Anava per tots dos. Per la Sílvia, perquè va fer 50 anys, ara al gener. I per en Marcel, perquè el pobre està fent sisè, amb tot el que comporta fer sisè. La Sílvia és col·lega meva des de fa molts anys, també, i la seva tutora és amiga de la mare, el seu pare també és mestre, jo també sóc mestre, dius, pobre fill, està a sisè amb tota aquesta pressió de mestres, i era per donar-li energia amb aquest últim trimestre que li queda de sisè i de primària, i donar-li energia, sí que tiri endavant, també.
Tanta energia fa però... falta, Sílvia, per suportar sisè de primària? Sí, és un curs dur?
És un curs dur, sí. Tenen molta pressió per l'any que ve anar cap a l'ESO. I un poble petit, passant un institut gran, amb una escola gran, que són alumnes pocs, amb molts alumnes, que seran l'any que ve encara més.
Escolta'm, a tots els pares són tan bons pares com la Laura o alguns donen una mica més de problemes?
No, aquí tenim molt bones famílies.
Clar, diu que és un poble molt petit, sí, i si ens coneixem tots...
Molt bona gent.
I ja se sabrà.
Ens coneixem tots.
Doncs, Sílvia, sí, amb el Marcel i la resta de companys de classe que gaudiu molt d'aquest berenar, i Laura, gràcies per enviar-lo.
Moltíssimes gràcies.
Eloi, gràcies.
Fins ara.
I a la Sílvia no ha sortit. Sí. El berenar bé.